Galàctic, relatiu a una galàxia o a l'espai immens que la conté, d'una magnitud o abast extraordinari, sovint percebut com gairebé inabastable. Per extensió, dit d'una persona, projecte o conjunt que destaca de manera excepcional per la suma de talent o la notorietat dels seus components. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Li hem portat el doctor Bassas a l'Òscar Fernández per avaluar el seu estat de salut. Òscar Fernández, president dels noticiaris, bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
Jo crec que va millorant, no?
Va millorant, sí.
Però molt lentament.
Ui, l'Antoni ha fet un allò arrossegant molt, sí. Com volem dir.
És que encara es nota.
No, ja, sí, sí. Com dius, no m'ho expliques. Qui més ho nota sóc jo.
Però escolta una cosa. O sigui, hi ha alarma vermella una mica.
Prou ja. O sigui, estic en aquest punt ja, prou. Sí, sí, estic a punt d'anar al metge i dir-li, escolti'm, prou ja. Deixem-ho aquí ja.
Posi'm la injecció.
No, digui'm què tinc, de debò. No m'amagui més informació. No, no, estem aquí, escolta'm. Hem passat el pont amb paracetamol. Però bé.
És com nom de conte de Quim Monzó.
Igual,
un
clavat.
Un pont amb paracetamol.
Sí, sí, clavat. Ben bé igual.
Seria trepidant el teu compte?
No, no, coi, si tens paracetamol és perquè no et trobes bé. A tu sí que t'he vist bé, en canvi, eh?
Sí.
Sí, sí, t'he vist per allà per Astúries, Molinón...
Molinón, tu no hi havies estat mai.
No havies anat mai al Molinón?
Mai, mai.
Sí, mira, tu i el Bassa
sou uns experts.
Sí, 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 Molinón, sí, ja ho conec.
Vaig anar a voler veure el camp on es va fer gran Gerard Tautet, gran amic.
Ah, clar, clar.
Sí, sí.
És estadi, estadi, aquell,
sí,
eh? Hi ha alguns camps que dius, això és un camp de futbol, aquell no, aquell és estadi, eh?
Jo en el Barça del 74 va guanyar la Lliga de Cruyff.
A quins guanyes, Antoni?
Mira.
Sí, sí.
I eres no?
No, 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 jo era un crio, tenia 12 anys, però feia 14 anys que el Barça no guanyava la Lliga, eh? No com ara, que...
Ho vas escoltar per la ràdio?
Sí.
Recordes el moment?
Perfectament.
Què escoltaves?
Miguel Ángel Valdivieso, Ràdio Peninsular, dient porque en este momento, 14 años después, la Liga vuelve a Barcelona.
Doncs això, Bernat Soler potser ho pronunciarà aquest diumenge.
Però per sort per ell no han passat 14 anys, sinó un.
11 mesos.
11 mesos, sí.
És... quin dia és avui? 4 de maig. 4 de maig, i estem pendents de tot això.
Després sóc jo qui no se'n recorda dels dies de la setmana.
Sí, sí, no, ja, ja.
Ho veus, oi?
Molt bé, molt bé.
Clar.
Ai, ai, ai. Vinga, va, es veu condemnat.
L'exministre socialista José Luis Ábalos, que denuncia una campanya orquestrada per enviar-lo a la presó. Al judici del cas de les mascaretes, l'ex número 3 del PSOE ha criticat la investigació de la Guàrdia Civil i ha lamentat que s'hagi airejat la seva vida privada per desacreditar-lo, diu.
I atenció aquesta, no els apujaran més el sou.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que no té marge per atendre les reivindicacions dels mestres i professors. Pel pròxim mes hi ha convocats 17 dies de vaga a l'educació. La Generalitat, per cert, manté la prova pilot per posar Mossos d'Esquadra en instituts i considera exagerada la polèmica que aquesta mesura ha provocat.
Volen un túnel.
Els alcaldes del Pallars reclamen la construcció del túnel del Port de la Bonaigua per garantir la connexió amb la Vall d'Aran. Denuncien la inestabilitat de la carretera actual, especialment després de l'esllavissada de fa 2 mesos, i exigeixen solucions urgents i més informació per part del govern. Precisament avui, Foment del Treball ha xifrat en 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversions en infraestructures a Catalunya els últims 15 anys, sobretot ferroviàries.
No està malament, 50.000 milions d'euros. I parlant de diners, els esports, anar a Oslo a veure la final de la Champions femenina sortirà, atenció, per 600 euros per cap.
Sí, el Barça treballa amb una opció de vol charter d'anada i tornada el mateix dia del partit per aquest import, 600 euros per persona. Serà una final amb una logística molt difícil, desplaçament per carretera que superaria les 28 hores. La UEFA només donarà 2.500 entrades a cada finalista, recordeu, el Barça i l'Olímpic de Lió.
28 hores amb cotxe. Hi haurà algú que ho farà, això, eh?
O ves, amb aquests preus, 600 euros per anar amb avió...
Serà per posar-hi un redactor i que vagi fent la crònica, no?
De la tarda mateix.
Ara li dic, mira, vols anar-hi, Judit?
Vinga, som-hi.
Vinga, doncs ja, ara li dic al Campos. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs seguirem la concentració de rebuig al crim d'Esplugues d'aquest cap de setmana convocada per l'Ajuntament. Avui la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha negat al matí de Catalunya Ràdio que el mòbil de l'assassinat fos jihadista, com havien fet córrer, sobretot, comptes de xarxes socials de l'extrema dreta.
Vaja, sorpresa. Doncs n'estarem pendents aquesta tarda, 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Òscar Fernández, demà ja... Jo crec que ja estarà demà.
Jo ja no prometo res.
Aquesta pluja que
no,
acaba avui
no
així de sorpresa,
no
tampoc
prometo
no
res.
Ajuda gaire. Sí, farà net.
Ah.
No?
Què és aquesta teoria?
Què sé,
a
mi m'he...
Jo ho vas estudiar en els estudis de medicina que tens, no?
Home, com a fill de farmacèutica...
Home, Xirrai, Xirrai.
Influencer d'aquests de...
De Marcos Llorente.
Exacte, no volia dir aquest nom, però sí.
Sí, una mica això, sí.
Òscar, veuràs com de demà em diràs, mira, aquesta puja ha anat bé.
Vinga, doncs ja t'ho diré.
El doctor Garriga...
No sé jo.
A la consulta oberta, de 4 a 7, vinga.
Apa, adéu.
I és un dilluns on la tertúlia a molts llocs és de... Ho tenim a punt. Ho tenim a un clàssic, ho tenim a un partit. El Barça es proclamarà campió de Lliga la setmana, aquesta setmana, diumenge, sempre que no perdi amb el Madrid al Camp Nou. Sigues 100% sincer, Bassas. Vas celebrar els gols de Vinícius ahir?
Home, de cap manera, però per quin prens, home?
Bassas.
Però ni un, o sigui, ni
Bassas.
Ja et vaig dir, escolta una cosa. Vols fer-te favor de posar-te al programa de la setmana passada? Què vaig dir?
Ja, però una cosa és el que dius de teoria
no,
cosa és la pràctica.
Quan abans millor.
Però ahir a la nit era com lletxó.
A part que, o sigui, constitutivament, jo veig un gol del Madrid i és que, bueno, o sigui, me'n vaig de casa. O sigui,
però ahir et van fer menys mal, poder.
No, res, deixa'm... O sigui, ni mal ni bé, o sigui, ja passo olímpicament...
Vas veure el Madrid espanyol d'ahir, l'Espanyol Madrid?
Fins al segon gol, sí.
O sigui, vas apagar ja decebut, eh?
Sí. No, decebut no ho vaig apagar i a la vida ja... ja, no sé, ja ens veurem diumenge, saps què et vull dir? Perquè una cosa sí que et vull dir, abans que me la preguntis. Jo no tinc cap dubte. Com ho fa això el Garriga, no? Posa la música i diu... Jo no tinc cap dubte... que en condicions normals... el Barça guanyarà la Lliga aquest diumenge.
Home, clar!
Et trobo una mica baix d'endorfines. No em preguntes què vol dir en condicions normals?
Ah, clar. Clar, què vol dir en condicions normals?
Bueno, doncs que no hi hagi del Ferro Grande al bar, que no hi hagi Munuera Montero, o no sé com se diuen aquests,
la part bona, al camp, diguéssim. La part bona és que el Madrid arriba amb un ambient caldejadet.
No.
Falten pocs dies pel
clàssic. Una gran temporada del Madrid.
No, home, on anar de plet, sí. L'equip està gairebé de vacances. Però és que literalment...
Sí.
Bueno, alguns no està gairebé, no?
Literalment hem vist Mbappé de vacances, tot i que està lesionat.
Sí, amb la Esther Expósito, l'actriu, la que seria la seva nova parella, tot i que el cap dels dos ho ha confirmat.
No, van a un iot privat, però són amics
van
només.
Van a un iot privat, es fan petonets, perquè hi ha hagut imatges que els han caçat
tu
així.
Tu fas petonets amb els teus amics?
És que no vaig a cap iot, per començar.
Però si un amic et convida un iot, li fas petonets,
home, un amic, no. Ha de ser més que un amic. Se'ls avisa en aquest iot, se'ls avisa en diversos restaurants de Sardenya, relaxats, somrient...
Em diuen que el que no surti fan una ruta.
Especial.
La ruta en
m'agrada,
sí.
M'interessa molt perquè he estat mirant vídeos i fotos i m'interessa molt, enganxadíssim el que no surti avui. I a més, per si això no fos poc, segons informa l'AS, Mbappé va aterrar a Madrid tan sols 12 minuts abans que comencés el partit amb l'Espanyol ahir.
Perfecte, per arribar a casa, posar el Movistar i ja està.
Ja està.
I celebrar la victòria del teu equip.
I posar l'àudio de Catalunya Ràdio.
Correcte.
Mbappé jo crec que ens escolta.
Sí, segur. Aquestes imatges que, evidentment, han indignat els madridistes. I aquest és el dard d'atenció que l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, llançava a Mbappé.
Por suerte no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
No pensava pronunciar mai aquesta frase, però Arbeloa em comença a fer pena. Em durarà poc. Deixa'm saludar un altre senyor que no em fa pena, em fa molta il·lusió saludar-lo. Ciro López, com estàs?
Com estàs, Garriga?
Et noto baix, ja.
O sigui, que l'Antoni està preocupat per l'arbitratge. Però, escolta'm, que no, els hereus del Negreira encara continuen.
Oh, que pesats, sí, el Negreira, però el Negreira està gairebé no, més però, mort que viu, sí, ja, home.
Si cada any fan la classificació amb bar i sense bar, tindrien 3.000 punts, home.
O sigui, això de Negreira us ha donat una vida a Madrid, per justificar-ho tot. Estic segur que el Ciro López va amb el cotxe, se li posa el semàfor vermell i diu, Negreira,
No, però... veure, jo no volia parlar avui de Negreira, però clar, he escoltat a l'Antoni dient que no, que del Cerro Grande i no sé què. Però no,
jo, dic que en, jo dic que en condicions normals el Barça guanyarà la Lliga aquest diumenge. Perquè, per cert, Negreira arbitrava l'Albacete Madrid de Copa o com va anar?
Però la normalitat què és? La normalitat què és?
La normalitat és un arbitratge...
Que continuen els arbitratges del Negreira.
Que no els hi tremolin les cames quan han d'arbitrar a l'equipo de todos los españoles.
Ja, el Ciro entra picadet, no sé si perquè també des de casa ja veniu picadets, perquè les imatges d'Mbappé prenent el sol mentre l'equip s'entrenava i aterrant a 5 minuts del partit, home, gràcia no et devien
fer. A mi no m'agrada. A mi no m'agrada.
Tot i que ja te n'aniries tu, idiot.
Ja no m'havia agradat quan se'n va anar a París en l'excusa de que el tenien que veure els metges de la selecció francesa.
No va veure alguna cosa més
que un metge, sí. I va aprofitar
també
per sortir amb la seva nòvia, que està bé, que a mi em preocupa al mínim. Però, home, és allò del César, no?, de que a més de ser honesta, té que ve semblar-lo, no? Pues bueno, pues
home,
la veritat és que a mi no em va agradar allò de l'altre dia, allò d'aquest cap de setmana, i tampoc me'n va agradar allò de París.
A tu no.
I ho vaig dir,
I a Florentino Pérez, tu creus que li agrada veure aquestes imatges?
Jo crec que no. Però, clar, no li dirà res.
No?
T'ho dic també. No, des de fa molt de temps, bueno, està una mica repetint al Florentino la història dels Galàctics, que han recordat que es va anar dient que és que havia acostumat malament als Galàctics, i jo crec que ara també, o sigui, ara a mi mata els Galàctics, i jo crec que gran part de la culpa de la situació del Madrid és perquè els jugadors manen més que els entrenadors, i aquest és el problema. Però manen perquè al Florentino li ha deixat manar.
És a dir, que en el fons Mbappé i Vinícius poden fer el que vulguin.
Sí.
Ningú els hi dirà res.
Bueno, home, tu te'n recordes del número que va muntar en el clàssic el Vinícius, i què va passar?
Doncs que va saltar Xavi Alonso.
Es va encarregar el Xavi Alonso.
Que va saltar el Xavi Alonso. Llavors, t'estranya? O sigui, si això... Bueno, el Bellingham també se'n va anar a Londres quan fa un mes, quan em va passar allò del... va coincidir que estaven lesionats l'Mbappé i el Jude Bellingham, i el Bellingham també va anar a Londres a recuperar-se a Londres. O sigui, suposo que és que l'equip mèdic del Madrid és un desastre. Bueno, igual tampoc va molt descaminat.
Home, no? si s'equivoquen de genoll amb les ressonàncies, vull dir que... Perquè, escolta, l'ambient al vestidor ara està tan caldejat, com es diu, que Carreras no surt perquè no es parla amb aquest, que Carvajal, que s'ha lesionat però que tampoc es parla amb l'entrenador, que entre ells estan barallats...
Però això passa, Francesc, o sigui, és que això ha passat sempre, quan les coses van malament i quan és un desastre dos anys seguits, pues, els rifirrafes es produeixen. Però moltes vegades es produeixen també, si les coses van bé, pues quantes vegades hem vist, o jo he vist en un vestidor, quan estava al Deportivo de la Coruña, que jugadors que es piquen en el camp, que no me l'has passat, i per què no me la passes, i a l'altre pues, no te l'ha passat perquè no t'he vist, pues mira, ves a la merda, i no sé què. I després això, aquest ambient pues, continua a vegades, no és en el camp i és en el vestidor. I què passa? Que si les coses van bé, pues, bueno, pues, al final t'oblides i els nervis no són tants i tot això. Llavors, sí, l'ambient és el que és. O sigui, no podem negar la situació que s'està visquent. L'altre dia al Carvajal pues, fent un gesto de que si el Arnold baixava caminant, l'altre que no sé què, el Ceballos que entra al vestidor i després diu que ja no vull que l'entrenador no comptarà més amb ell. Bueno, pues, totes aquestes coses pues, normalment es produeixen quan les coses van com van al Madrid en els últims anys.
Clar, ja arriba un estiu on haurà de prendre decisions Florentino. Hi ha alguna opció que Mbappé o Vinícius no continuïn al Madrid?
Jo crec que Mbappé no n'hi ha ninguna opció, o sigui, no seria normal. És un jugador que has fitxat fa dos anys, que estaves des de fa 5, 6 o 7 anys detrás de, a darrere d'ell, no crec que... Jo crec que és impossible. El tema Vinícius ja... és que el Vinícius, mentre... Hi ha molta gent que diu que no, ja està renovat, però estan esperant el moment per anunciar la renovació. Home, jo no crec que el Madrid, si finalment
el Vinícius no renova aquest estiu, jo no crec que esperi un any per deixar-lo, perquè se'n vagi lliure, i sobretot aguantar el Vinícius en un any en el que si queda lliure al juny del 2027, pues imagina't, és normal que l'entrenador que vingui pues també pensi una mica en el futur i que, home, segur que el Vinícius jugaria bastant, però no crec que juguessi tots els partits. O sigui, succeiria una mica el que va succeir en el Paris Saint-Germain, en l'Mbappé i en Luis Enrique, no? De que, bueno, que va jugar molts partits, però com era conscient el Luis Enrique que l'Mbappé s'aniria al final de temporada, pues va veure partits que no jugava, no? Llavors, jo no veig que l'ambient sigui el millor si el Vinícius continua sense renovar el contracte de cara a l'any que ve, no?
Deixa'm fer una pregunta.
Sí, jo no descartaria que igual el Vinícius sí que es pot posar en el mercat.
Deixa'm fer una pregunta diabòlica al Bassas. Vinícius continua al Madrid i no renova. Tu fitxes lliure Vinícius pel Barça?
No, home, no. Sí, perquè, no. Què s'ha pres avui? Sí.
Segur?
No, home, no, per favor.
Una banda Vinícius.
Puc respondre jo?
A l'altre Lamin.
Home, ens l'enviarien amb un llacet, si poguessin. No saps això?
Ara hi ha gent que està pagant la ràdio per aquesta
pregunta. Crec, avui ara la pregunta, de tota manera, pel Ciro és... suena Mourinho.
Ara. Dóna'ns esperances de que pugui fitxar Mourinho pel Madrid.
A mi... mira, fa 10 dies, jo últimament no parlo molt amb el president perquè no, la relació està una mica tancada, no? Tancada.
Està Moscatel amb tu?
Està Moscatel amb mi, sí. Però hi ha molta gent que parla amb el Florentino i que jo parlo amb ella.
I tu saps coses,
també.
Molt bé.
Clar, sé coses.
Ara, llavors, ara.
Fa 10 dies, a gent molt propera, però molt propera a Florentino, li vaig escriure i li vaig dir: dona'm una alegria i digue'm que torna el Mourinho. I me va contestar: pues, no puc donar-te aquesta alegria perquè, a més, he preguntat al president concretament això, si vindria el Mourinho. I em va dir que no.
Oh.
Que no estava a la llista. Espera. Passen 10 dies... i saps que surt una informació en un diari...
El New York Times, sí.
Sí, el que pertany al New York Times, d'Atlètic, no?
Sí.
I diuen que és l'objectiu, el favorit, no?, del president. El favorit per fitxar. Llavors, torno a parlar amb aquesta font i també, a més, a periodistes que jo sé que parlen habitualment amb el president, no? I... continuava dient que no, que no, perquè a més no vol pagar una clàusula de rescissió que té el Mourinho en el Benfica. Ahir mateix vaig una altra vegada a insistir, no? Perquè com
ara,
surten tantes informacions...
La tercera és la bona.
I me continuen que no.
Joder.
Que no.
Arriba.
Que no.
Ens agradaria tant, Ciro.
Que no. Ja, a mi també, eh? A mi també.
Home, et donaria un material per fer vídeos.
Clar. Jo sempre deia el mateix, quan a l'època del Mourinho al Madrid, que havia molts periodistes i tal, que és com se diu aquí, se rasgaven les vestidures, no?, per el Mourinho, la imatge del Madrid. Jo sempre deia el mateix, dic... A veure, a mi com periodista, jo vull molts Mourinhos i gent com Guardiola, que també diu coses i tot això.
Clar,
diu, jo deia,
home, no compareix,
de la imatge del Madrid, que es preocupi el Madrid. A mi que m'importa. O sigui, jo vull un tio que em doni material tots els dies. No?
Per cert, quan parles amb Florentino, és via WhatsApp?
Quan parlaves
amb ell, era per WhatsApp?
No, era directament.
Però té WhatsApp, Florentino?
Sí. Sí, té WhatsApp, perquè és veritat que jo ara no... bueno, pues la relació no és bona, però alguna vegada li he enviat, jo què sé, pues al Nadal, bones festes. Va veure temps que ni em contestava a les bones festes, no? Però, bueno, últimament sí que em contesta, llavors sí, continua utilitzant el
WhatsApp.
I ens
pots dir quina foto de perfil té Florentino Pérez?
Té gossos. Té dos gossos petits.
Que són gossos seus,
entenc. Vaig a mirar-lo.
Mira que no hagi canviat, que últimament hi ha gent que està canviant de foto de perfil.
Jo crec que continua, eh?
A veure, anem a actualitzar el perfil de...
No crec que sigui Mourinho, eh? No crec que sigui Mourinho.
T'imagines? Tindríem una superexclusiva, ara.
Deu tenir Champions i Nadapletes i...
A veure.
Hola.
Hola, hola, sí, et sentim. Sí, sí, et sentim.
Ah, però és que estic entrant... Espera, espera, a veure si ho faig per l'altre costat. Com estic aquí davant del...
Sí, sí, que no està allà.
La... Que no està allà la comunicació, entrant, sí, sí. No,
no. Clar, és que estic entrant per...
No pateixis, és molt, això és la nostra prioritat, ara, saber la foto de perfil de Florentino Pérez.
Clar, per això, per
això. I això és molt important. Catalunya això no, no ho sap.
Florentino Pérez.
Molt bona pregunta, Garrido.
Com el tens guardat? Com a Florentino, Florentino Pérez, Flo...
Florentino.
No, Florentineza.
Tito Flo.
Tito Flo.
Tito Flo.
Sar, no? Saltesa Reial.
Hi ha dos gossos, un blanc, en el cap, són dos petits, Un jo crec que és un caniche, o un semblant al caniche, i un altre és marró, que igual és una mica més gran, però és que sol, no té el cap molt gran. Sí. Llavors estan com en un sofà, posant ahí el cap, i ja t'he dit, un és marró i un altre és blanc.
Aquesta és l'exclusiva, aquesta hora de la tarda de Catalunya Ràdio. Els dos gossos de perfil de Florentino Pérez.
Bueno, president Núñez correcte. També tenia dos gossos, el soci i el petitzant.
El que passa que no va arribar a tenir WhatsApp, crec, Núñez.
No, tenia la Cerdanya.
Però no tenia WhatsApp.
No, no, tenia WhatsApp, no, hi havia WhatsApp, no, però
bueno,
tenia la
Cerdanya. La porta també té, no?, la vela i el... Com es diu?
Ai, no sé si el tinc a la porta.
Ai, com
es
deia, la vela? Vela...
Sí, a la porta?
Sí, que té dos gossos, també, em sembla.
Jo és que no tinc el telèfon. No tinc el telèfon del...
Tu ets més de Florentineza, sí, sí.
De l'amic Joan no ho tinc, no ho tinc.
Doncs, Ciro, tant de bo canviïn les coses i Florentino s'ho repensi i es posi una foto de WhatsApp de Mourinho, que ens donaria una bona pista. Content de parlar amb tu, una abraçada forta.
I jo també, una abraçada.
Vinga.
Bona, a tots els que estan...
Ara, tots, sí, me'l vas també.
Adéu, Ciro. Adéu, adéu.
Ara vaig explicar la foto del Bassas de perfil. A veure quin
què
és.
Té, Bassas?
El Bassas que té, Bassas...
Ah, molt, molt professional.
Ah, mira, el Bassas, que mono està aquí.
Sí.
Molt somrient amb un micro a la mà.
Clar.
Que era una xerrada, devia ser això, no?
Sí.
Una xerrada. Doncs, revisats els perfils de WhatsApp, farem una pausa. I anirem a la universitat.
Això sempre està bé.
I sabrem si feia gaires campanes Antoni Bassas a la seva època universitària.
Pregunta, pregunta.
Fa pinta que sí.
Sí.
Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
I a l'avi, què en saps de la seva història?
Ser poc no era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
Hòstia.
A la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra, amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu, el 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a partir del 5 de maig. 3CAT en viu. T'hi esperem.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Falten 5 minuts per 4:45 de la tarda. Tu, Judit, feies moltes campanes?
Mira, t'he de dir la veritat, no gaire.
La Judit no fa pinta de ser campanera. No. Basses?
No gaire, tampoc.
On estudiaves? On
vas estudiar? A l'Autònoma, perquè llavors el periodisme només es feia a l'Autònoma. El que passa és que cap a 3er, 4er i 5er jo ja estava treballant a la ràdio.
I sí, les teves campanes eren altres.
A vegades eren justificades. Però déu-n'hi-do el que hi vaig anar.
Doncs és una pregunta que surt després de llegir diverses informacions sobre la preocupació per l'absentisme a la universitat. Sembla que els estudiants cada vegada falten més a classe. Algú dirà, però si a la meva època no hi anava ningú. Doncs ara menys. El debat el va obrir la setmana passada un dels degans de la Universitat Pompeu Fabra, que va enviar un correu als estudiants preocupat i decebut, deia, per la falta de compromís de l'alumnat.
Sí, una carta de la qual se'n feia ressò al diari Ara. Aquest degà enviava aquest missatge als estudiants de primer i segon, després de rebre diferents inputs de professors de la universitat explicant que els alumnes no només falten a classe, sinó és que, deia, no estan implicats en les activitats i els treballs, els fan de qualsevol manera, i fins i tot, en alguns casos, segons aquesta carta del degà, falten el respecte als professors. Una situació, deia, greu, que no es pot normalitzar, i de fet, hem estat mirant, i aquesta no és una situació que afecti no només a la Universitat Pompeu Fabra. Fa unes setmanes l'Autònoma també alertava que el 40% dels seus estudiants se salten alguna classe, i la Universitat de Barcelona acaba de començar un estudi per analitzar ben bé què està passant.
Els teus fills ja fa temps que van acabar a la universitat, o no tant?
La petita la va acabar fa un parell d'anys.
I tu, veient les dinàmiques d'avui dia, tenies alguna sensació que et portés a pensar que això es produïa?
No, la veritat és que ells els obligaven bastant a anar i eren bastant complidors.
Hem enviat una unitat mòbil a l'Autònoma de Barcelona per comprovar de primera mà si hi ha molts alumnes fent campana, si no, i sobretot saber per què falten a classe, si és que falten a classe. Allà tenim la Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu eres campanera?
Jo era repel·lent, ja t'ho dic.
Tenim un programa bastant repel·lent, em sembla.
Sí, estava sempre a primera fila.
Ostres,
potser no tan repel·lents tots.
Mira, uns més que altres, digues.
Sí,
bé, jo el que us puc dir per aquí a l'Autònoma és que des que he arribat, és cert, he vist gent al bar, he vist gent amb bancs petant la xerrada, he vist fins i tot algun morreig als passadissos.
Epa! Quins passadissos més animats.
A la Facultat de Periodisme, concretament.
Molt bé.
Però cap d'aquestes persones que m'he trobat i que no era a classe en aquests moments estava fent campana, pel que m'han dit. Tots ells em deien que avui havien acabat la jornada, però sí que m'han reconegut totes les persones amb qui he parlat que a vegades se salten classes. O sigui, poc repel·lents m'he trobat. Bàsicament em diuen que les més teòriques, i sobretot quan senten que anar a classe no els aporta res. És més, en algun cas m'han dit, alguns estudiants que m'he trobat, que en alguna assignatura han arribat a ser només 2 alumnes.
Ostres.
I a rebre una carta, un correu electrònic de la professora demanant, si us plau, que vinguessin a classe. Era una classe, m'han dit, d'escriptura periodística. I mira si és important, que són els futurs periodistes del país, doncs només 2 alumnes hi anaven. Però escolta'm, més que seguir explicant-vos-ho les coses, deixeu-me que us presenti a 3 altres estudiants que són la Janet, la Joanaina i el Carlos, que els he trobat al bar, però que consti que no s'estan saltant cap classe, que avui ja havien acabat. Vosaltres m'heu dit que en general éreu prou aplicats, però que en canvi, clar, en la vostra carrera hi ha bastants seminaris i en aquest cas sí que no us podeu saltar classe.
No podem. O sigui, nosaltres quan veiem que la teoria no ens dona gaire cosa, ens la saltem. Però al seminari sí, perquè el seminari és obligatori.
I aquí passen llista, no?
Passen llista.
I us heu trobat, però, en casos d'aquests d'un, 2 alumnes, o menys de 10 alumnes en una classe?
Jo, personalment, no. Sempre hem estat almenys 10-15. Sí que és cert que a seminari, com són grups més reduïts, pues, a lo millor un dia de màxima assistència som 15-20.
Però, de totes maneres, Joanaia, tu m'has explicat que, clar, no parles per tu, però sí que m'has dit que hi ha companyes del teu pis de medicina i m'has dit que medicina són campaneros. A veure, explica'm això, com s'ho fan?
Clar, com que medicina en el final l'han d'estudiar molt, pues, hi ha molts de dies que elles s'organitzen de tal manera d'anar un dia a classe cada X setmanes, no? I se van organitzant i cada setmana o cada dia hi va una persona diferent. Fan una rotació de punts, comparteixen punts a Drive o una carpeta en Esnigul i així no han d'anar cada dia a classe i se dediquen a altres coses.
Sí, tenen fins i tot, em deies, no, com un esquema de per sí. prendre punts, llavors tothom els pren de la mateixa manera i res, potser en un mes trepitgen la classe una sola vegada.
Sí, pot ser una, dues, depèn de l'assignatura.
I em dèieu també que en ciències noteu també que les carreres de ciències... Bueno, expliqueu vosaltres.
Sí, bueno, a les carreres de ciències, a les carreres de lletres, alguna filologia... Jo, per exemple, formo part de la colla castellera Ganàpies de la UAP i sí que és veritat que assagem de 12 a 45 a 3. Doncs és un moment on hi ha gent que està acabant classe, que comença classe... I molta gent s'ho salta, però perquè som molt castellers i hem d'assajar...
Ja, de totes les carreres,
eh? Ja, de totes les carreres, o sigui, de comunicació, de ciències, de tot.
Llavors, es pot treure una assignatura i fins i tot acabar traient-vos una carrera trepitjant poc la universitat?
Sí, jo crec que sí, jo crec que pot ser un bon titular. Hi ha assignatures que crec jo que no fa falta, i bueno, crec jo i ho he fet. Que no fan falta anar a classe per aprovar l'assignatura.
O sigui, perquè... bàsicament són classes magistrals, no, Carlos?
Exactament. No fa falta anar a la classe teòrica per aprovar, perquè l'examen és fàcil o perquè algú et passa els apunts o perquè el professor penja els PDFs. Jo crec que no.
Perquè hi ha moltes d'aquestes classes en què el professor l'únic que fa, o professora, vaja, és llegir un PowerPoint.
Home. Sí. I a més que sense ganes i sense tenir-ho preparat. No. Dius, clar, per estar aquí, a lo millor amb aquesta cameva m'ho mira en calma i ja ho faré.
Doncs vaja, com a mínim, aquest és el retrat que fan aquí des de l'Autònoma, aquests futurs periodistes que bueno, encara que s'hagin saltat algunes assignatures, jo crec que seran bons periodistes, eh? Sí. I a més, que són companys de l'estudiant en pràctiques que tenim, que és l'Òscar Guijarro.
Ah, mira!
Sí, eh? I m'han dit que ell no se salta cap classe.
Ah. Té pinta de bastant repel·lent, l'Òscar. Sí.
Bon nen.
És dels nostres. És dels
positiu,
nostres.
Eh?
Sí.
Positiu.
Bon estudiant, exemplar.
Vull dir que forma part del nostre grup de ple de dret. Absolutament. Doncs una abraçada als companys de l'Òscar.
Una abraçada que us envien des d'aquí.
Aquí hi ha un problema, que és que no es pot transferir l'experiència a una persona jove. O sigui, cal que tu siguis magnànim i que l'altre sigui humil i digui, bueno, ara vaig intentar aprendre el que tu m'expliques. Però aquests nois, en general, si sapiguessin el molt que trobaran a faltar en el futur, que algú els expliqui coses, el plaer de seure i que algú que en sap més que tu o que està titulat per sobre teu et pugui explicar coses... doncs potser hi aniríem més. Ja no entro en la qüestió de que això val molts diners, que ho paguem entre tots, perquè és una universitat pública, per tant, els preus de la matrícula tenen diner públic, els seus pares han fet un esforç, etcètera, no? Dic, només el plaer d'aprendre que algú estigui explicant-te coses i tu li puguis preguntar, no? Però vaja, esclar, ja ho entenc, si les alternatives són un morreig o els Ganàpies de la UAP, doncs...
doncs tu també triaries el morreig.
Sí, i els Ganàpies.
Tots. Això era el punt de vista d'uns estudiants, però també tenim el punt de vista d'un catedràtic que s'acaba de jubilar, a més, després de 40 anys de donar classe a la Universitat de Barcelona. És el Manuel Delgado. Professor Delgado, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al setembre. El setembre han jubilat.
Ah, perdó,
encara tinc classe, ara ni aniré cap allà.
Ah, doncs el desjubilem ràpid, perquè té classe d'aquí mitja hora. Estàvem parlant ara d'aquesta suposada augment, d'aquesta preocupació del degà, d'un dels degans de la UPF. Després de 40 anys d'experiència, es nota que hi ha un canvi en la manera com els estudiants afronten les classes, que hi van menys, que mostren menys interès? O ha passat sempre, això?
No, indiscutiblement hi ha un daltabaix important, jo diria que exagerat. Jo em recordo quan les assignatures duraven tot el curs, ara es parteixen per semestres, i me recordo el que tampoc fa gaire era aquell ambient, diguem-ne, d'estudiants, i que implicava inclús el bar, no estem parlant únicament de les aules, implicava bàsicament que tu trobaves que hi havia un caliu, una mena de medi ambient que estava directament vinculat al... el coneixement i que tot el repetit tenia les seves expressions amb, de vegades amb debats més interessants que tenien com a escenari al bar, la cafeteria, que no a les aules. Però hi havia universitat. Ara, evidentment, ara és un desastre. Realment, la gent no va a classe. Els primers dies acudeix amb una certa regularitat i tal, però al cap d'uns quants dies la cosa queda reduïda a un 20-30%.
I això és una cosa que es parli a la universitat? Que es reflexioni entre els professors, entre acadèmics, a dir, escolta, hem de fer alguna cosa perquè això no està funcionant.
Clar, home, i déu-n'hi-do què parlem. I atenció, sempre hi ha aquesta tentació d'atribuir-li com a punt d'inflexió a la pandèmia, però això ja venia d'abans, eh? No estem parlant d'una mena de trauma que es produeix en relació a la Covid, però la qüestió està clara. És que és més, jo em reunions de departament i plantejat públicament si la pregunta no és per què la gent ve a classe, sinó, perdó, per què la gent no ve a classe, sinó per què ve a classe, perquè potser l'enigma és aquest. O sigui, tot el sistema actual està dissenyat per una mena de científics de l'educació que organitza tot a partir de competències, línies, una cosa completament complicada que fa que jo no sigui capaç d'entendre els meus propis plans de recerca, i en què el paper artesanal, diguem-ne, d'ells, que és l'ensenyament cara a cara, que si gairebé de cosa a cosa, amb l'aula, evidentment ja no tingui cap mena de pes, perquè en bona mesura tot depèn de campus virtuals, que és essencialment el vehicle a través del qual ens hem de comunicar als estudiants. Llavors, clar, per què has d'anar a classe? A fer què? Si tens tot pràcticament el campus virtual i tot està, com deia aquesta estudiant amb els PDFs i tal, doncs pues, clar, en definitiva, aquesta cosa teva d'explicar en PowerPoint, no sé, jo no l'he fet servir mai, però és igual, aquesta cosa personal, que era justament l'ensenyament, això està claríssim, que ha desaparegut.
Clar, aquí pot haver-hi dos factors. Una, que és que la gent jove ara tingui uns altres interessos o mostri una altra implicació, i també pot ser que el model d'educació estigui basat més en una societat dels anys 70, 80, 90 i no del 2020-2030. I potser que són dues coses que no es poden ajuntar, i el resultat és el que tenim, no?
Tant de bo que el model fos el dels anys 70 i 80, perquè no és només el tema que els estudiants estan adormits. Des de quan hi ha mobilitzacions a la universitat des del lloc del Pla de Bolònia el 2007-2008? Amb una situació com la que han de patir els professors associats, els PNNs, aquesta època, paralitzaven la universitat. Ara no passa res, absolutament res. Però la qüestió està que els hi ha donat per modernitzar-se i adequar-se a les tecnologies de l'educació i aquesta mena de llenguatge críptic, que el que seria, el que sempre ha estat la vida universitària, l'ensenyament, la lluita pel coneixement, pràcticament ha desaparegut. O sigui, clar, és que ja dic, perquè la gent, perquè ha d'anar a classe, si té els apunts al campus virtual, si tot va dependre... A més, amb això de l'avaluació continuada, hi ha una qüestió, que és que els estudiants tenen que passar-se tot el dia, se m'acudia una expressió inconvenient, però es podien passar tot el dia pràcticament fent treballs per justament estar al corrent de les avaluacions continuades. Clar, si tenen que estar permanentment entregant treballets i coses d'aquestes, evidentment que no els surt a compte venir a classe. No perquè les classes no siguin interessants, que igual ho són, sinó perquè tenen molta feina a casa. La feina que poden fer a casa.
Clar. I això altre que també explicava aquest degà de l'UPF, de manca de rigor en els treballs, de faltes de respecte al professorat, això és una cosa generalitzada?
Home, a veure, a mi no m'han faltat el respecte, però francament, home, segons el que s'entengui per falta de respecte, que una parella esmorregi els passadissos de l'Onestat em sembla fantàstic. Hauré de tenir alguna cosa en contra, però jo què sé. Home, a la meva època no es podia menjar a les aules. Bueno, això ha canviat. I està claríssim que a mi el que em molesta no és que la gent es faci petons al passillo. A mi el que em molesta és que ningú demani tutories, per exemple. Hi ha tutories que podien fer-se tot repetir al bar, i no només al bar de la facultat, parlar, aquesta mena de caliu, És el que s'ha perdut. Per què? Perquè la gent va acabar, i torno a repetir, el tema de les avaluacions continuades és en aquest sentit criminal, perquè obliga els estudiants a estar permanentment fent treballs. La idea aquesta d'acabar tot el curs, sabeu, i de sobte acabar, que en el moment de l'examen final ja hi ha jugat a la tradició, s'ha acabat amb les corresponents recuperacions. Però aquesta idea, diguem-ne, d'un procés, d'una mena de camí, això s'ha perdut, perquè ja et dic, estan permanentment fent exàmens i treballs. I llavors, clar, cuidado, hem de ser justos. Hi ha molts estudiants que no venen a classe perquè tenen coses a fer, tenen que preparar exàmens que són continus a totes les assignatures i, a més, han de fer treballs, exercicis d'una manera, efectivament, continuada. O sigui, què em diràs tu? Bueno, perquè hem de venir a classe, és que, cuidado, no sigui, no és que siguin uns irresponsables, és que igual és que no tenen temps, tampoc.
És a dir, que no és que hi hagi gent ara que té menys passió per després voler ser periodista, metge, professor o el que sigui, o geògraf, sinó que la demanda que té a la universitat sobre l'alumne els porta a que semblar més passotes del que realment potser són.
Tal qual, però us ho dic de primera mà. O sigui, clar, quan hi ha un examen amb una altra assignatura, i són constants, clar, la gent no ve la meva, perquè estan preparant la de l'altra. I, evidentment, com jo estic obligat...
I això abans no passava tant.
Home, clar que no. Abans era, jo dic, inclús tot un curs, des del setembre fins al juny següent, que era un abús, que a més la gent es coneixia. Clar, que no és una tonteria. Hi havia un ambient, una camaraderia, que evidentment ara no existeix, perquè és rotllo aquí te pillo, aquí te mato, és bàsicament assignatures curtes de mesos, en què la gent ja no es torna a trobar la següent, i que a més estan permanentment saturats de feinetes que tenen que anar satisfent, la qual cosa fa que bona part del seu temps l'hagin de dedicar justament a preparar avaluacions continuades, i per tant, clar, és que no s'hi surt, a no ser que facin els exercicis a la biblioteca, si els han de fer a casa, que és el que s'espera amb la modalitat aquesta no presencial que tenim, evidentment, clar que no venen. No s'hi podem atribuir la responsabilitat als estudiants, perquè els estudiants són estudiants. I sí. no tinc per què suposar que són irresponsables, que no tenen ganes d'aprendre. No.
Per tant, diguéssim que hi hauria que s'ha muntat com una continuïtat de l'ESO, del batxillerat, a la universitat.
Clar. És que la pràctica... És que ja és una guarderia a la universitat. O sigui, la gent que fa els graus, bàsicament, el que està rebent és el tracte de gent que molt sovint està fent el que està fent perquè no té feina, jo què sé.
Sí, jo recordo... jo vaig estudiar fa molts anys, però hi havia assignatures d'aquestes que duraven de setembre a juny, i el professor deia... Vosaltres trieu, cadascú que triï el que vulgui. Podeu fer exàmens cada 3 mesos i aneu alliberant matèria, o jugar-vos-ho tot a un examen a final de curs al mes de juny i entrarà tot. Vosaltres mateixos, el qui no vulgui estudiar en tot l'any, no passa res.
Tu què triaves?
Normalment alliberar matèria.
No, anar-ho tirant endavant.
Sí.
Doncs és les reflexions que ens fa un veterà d'això, no jubilat encara, Manuel Delgado, en actiu, de què és la propera classe.
I que per molts anys.
De què és la propera classe?
Bueno, ara faig... ara em toca fer antropologia religiosa i mira, tinc aquí els apunts que són els diferents nivells d'interpretació del ritual. Per si us voleu apuntar...
Sí. Podem venir d'oients a la classe?
Sí. No podeu venir d'oients. No? Perquè i si hi ha un incendi?
No estem assegurats.
Clar, és que el que diuen és que no podem acceptar oients que no estiguin matriculats, perquè imagina't que hi ha un cataclisme.
És que no es pot fer res, vull dir. No ens deixen viure.
Però es transmeten online les seves classes?
És? Això va ser la gran pena de... les cares s'han de donar... Les classes s'han de donar la cara.
Clar.
És que, perdoneu, una cosa només. Aquest any em foten en una aula, en el que em foten a mi una taula amb un racó, que no hi havia aquí a Peana, que donava una certa responsabilitat, i el que ocupa d'una forma grandiosa i monumental al centre de l'aula és una pantalla. I és clar, jo no faig PowerPoints perquè sóc tan vanidós que avui és que la gent em miri quan parlo.
Clar. Sí, sí.
Ai, ai, doncs és el món que evoluciona i els bons professors que encara hi són, tot i que no sé si per gaire temps. Vaja, sempre hi haurà bons professors, eh? Però el Manuel Delgado ens ha atès molt bé, ens ha fet una bona radiografia. Professor, gràcies per atendre'ns.
Sempre que vulgueu, aquí, aquí en teniu.
Doncs, una abraçada.
Inclús un jubili, també.
Sí, home, sí, home. Un cop jubilat el farem... No, mira, ja està, al setembre el farem venir aquí a fer un cafè amb nosaltres, ja està.
Fer unes classes.
O a fer una secció que sigui cada dia una classe.
Clar, d'un tema.
Compte que l'apuntem al drive d'idees.
Dic jo, home.
Professor, gràcies.
Una abraçada.
Ara et posaré una cançó, Antoni Bassas.
Vinga.
Va, a Bassas i els oients també el poden escoltar. Sí, ja m'ho imagino. Vull dir que no cal fer-ho cara a cara, això. Classe. Mira, escolta. Un matí just a trenc d'alba, passejant per fora el riu, unes botes desgastades s'aproparen cap a mi, despedint-me de la closca, amb el pas un quiet i viu. Aquell dia ens he cansat, va parar-me i em va dir... Una persona que viatja en jet privat els té com un dels grups de capçalera. Serà Elon Musk? Serà Cristiano Ronaldo?
El president Illa?
Ara venim.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia. Us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Un matí just a trenc d'alba, passejant per fora el riu, unes botes desgastades s'aproparen cap a mi.
Aquell grup que sentíem abans és el grup conegut com Minibús Intergalàctic. Un grup de Girona que s'està fent conegut gràcies a Pedro Sánchez.
Sí, com sabeu, cada setmana el president del govern espanyol, cada cap de setmana, penja a TikTok unes recomanacions culturals. Sempre recomana una cançó
bé, com sabeu,
i un llibre.
Jo...
És que jo tinc TikTok i estic enganxada, i és veritat que m'apareix bastant el Pedro Sánchez.
Judit Pastor, dos punts, estic enganxada a Pedro Sánchez. Ja
no, estic enganxada a TikTok, que no és
home,
el mateix.
Però és veritat.
No, tergiversis.
Ha dit que li apareix bastant.
M'apareix bastant.
D'acord.
Total, que les recomanacions culturals que ha fet aquest cap de setmana hi han aparegut ells.
Pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibús Intergalàctic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
cançó per sentir-me ple, que forma part del disc que acaben de treure. Atenció al títol del disc, a veure si el dic bé. Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1 partit per X. Així es diu el disc, eh?
És fàcil.
Pedro Sánchez, que a banda de recomanar aquest grup gironí, porta una samarreta d'un altre grup que són de Mallorca, que són els Corayaco. Per tant, molt...
Què fa Pedro Sánchez?
No, ell... No, jo el que vull saber és qui té darrere Pedro Sánchez.
Quins assessors té,
no? Ho trobo extraordinàriament intel·ligent. O sigui, tu... Ara n'estem parlant.
Sí, sí.
Estem donant d'ell una imatge enrotllada. Mm-hmm. I, a més, una imatge que el connecta amb la cultura catalana. O sigui, saps què et vull dir?
Aquí no se da puntada sin hilo. Com es diu això en català?
Ja t'ho
diré. Ara a la dalt ens ho miren. Com es diu? No serà... És que aquesta ara aquí em sortia massa en castellà. Sí. Mira, tinc l'Edu Lazo, que és bateria del grup Minibús Intergalàctic. Edu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quantes vegades has rebut l'enllaç de TikTok del president del govern espanyol?
Bueno, moltes vegades, vull dir que cada setmana està bastant divertit, la veritat, ja des de que va sortir.
Qui és el primer que t'ho envia, o com ho veus tu?
No, m'ho vaig trobar jo al matí quan em vaig despertar, que em va sortir.
O sigui, sense saber-ho, eh? Sense saber-ho.
Sí, com jo, que fa servir TikTok.
I tu, Edu, et poses allà, a veure què diu Pedro Sánchez. I t'ho trobes.
Sí, mira... Delatat perquè el vaig escoltar i llavors va ser quan ho vaig veure.
I com et vas quedar?
Bé, aviam, vam quedar un bot perquè òbviament sorprèn, no?
O sigui... Home, clar que sorprèn.
sí, sorprèn. I res, els hi vaig passar i ja està, i de cop ja estava tot Twitter pues, parlant-ne. Però bueno...
Heu notat que creixeu de seguidors, que us ha contactat gent per fer concerts? És a dir, us ha servit d'alguna cosa en aquestes primeres 24-48 hores?
Bueno, aviam, els números segur que es notarà, però tot i així nosaltres des del grup, vull dir, també volíem dir que no li donem molta importància, això.
Us genera fins i tot incomoditat?
Aviam, o sigui, hi ha una cosa que crec que és bastant clara, que per qualsevol projecte cultural o per qualsevol grup de música, i més encara català, qualsevol tipus d'associació amb el PSOE o el PSC és nociva per nosaltres, i això és una cosa que ja hem parlat amb el grup i que tenim molt clar. És a dir, més enllà de que, òbviament, ens ho hem pres en broma, hem fet memes i tal, i tot el que tu vulguis, però nosaltres en cap cas volem que se'ns associï amb el PSOE o amb Pedro Sánchez o amb el PSC ni cap d'aquestes coses, perquè xoca al final amb la concepció que tenim de l'art, en com entenem nosaltres el grup, que al final som una colla d'amics que fem la música que ens agradaria escoltar, i que al final que som més punquis que en Serrat i el Modovar, vull dir.
I ja fa pinta.
Una mica lluny.
Perquè, Edu, com creieu que això li arriba a Pedro Sánchez? És a dir, creieu que hi ha algú, no sé, un conegut vostre que pugui tenir una connexió, que té una connexió? És a dir, us heu imaginat com Pedro Sánchez acaba escoltant-vos?
Home, jo, semblant a com ho estava dient un company del programa, segurament haurà estat algun assessor, vull dir... O sigui, segur que hi ha gent que pensa perfectament el que cal en cada moment, i ara mateix... La comunicació política toca tots els pals.
Correcte.
Des d'un vídeo més íntim de TikTok fins al cartell de propaganda quan venen eleccions, per dir-ho d'alguna manera.
Per qui no us conegui, qui sou els Minibús Intergalàctic? Què feu? Com us presenteu a la vostra audiència, al vostre públic?
Bueno, som una colla d'amics que just després de la pandèmia van començar a quedar per tocar, i la cosa s'ha fet tan grossa i... I aquí estem, bàsicament fem rock psicodèlic i res, vull dir, és això, que una cosa que ens ha caracteritzat sempre i de la que nosaltres estem molt orgullosos és que no acostumem a pensar en números, òbviament a tothom li agrada que les coses vagin bé, però al final el que ens omple de veritat és tocar tots junts i poder composar música que ens agradaria escoltar a nosaltres.
Però us dediqueu en exclusiva a fer música o encara no podeu fer-ho?
No ens hi dediquem, no. Tots tenim feina, tots treballem.
I l'objectiu és fer-ho, sí, sí. O és una cosa que va en paral·lel a les vostres carreres professionals
jo
diverses?
Jo aquí ja no puc parlar, per als meus companys, però...
I per tu?
Jo, per mi, per mi, una de les gràcies d'aquest grup és que no ens hi vagi, que no ens hi vagi el sou.
Ja, que així podeu dir i fer el que voleu, perquè la feina la teniu a una altra banda.
Exacte.
Tu què fas?
Jo sóc arxiver.
Ah, oh, carai, quina feina més xula.
I què voleu dir a les lletres?
Què vols dir?
Sí, que dius que voleu tenir llibertat per poder crear i per no estar supeditats, etc. No? Bueno, sí. Quin és l'objectiu? Què voleu dir?
Bé, no hi ha molt objectiu. O sigui, quin objectiu té l'art? Vull dir, les lletres de les cançons al final parlen, sobretot, i més encara en aquest últim disc, de totes les vessants que té l'experiència humana i com des de les contradiccions s'acaba construint, doncs, el que és l'experiència de la vida del dia a dia, que hi ha moments molt bons, moments molt dolents, mm-hmm. I això, al final, doncs, les cançons d'aquest últim disc sobretot parlen d'això.
Doncs és l'Edu Lazo, bateria del grup Minibús Intergalàctic, que, per sorpresa d'ells inclosos, el president del govern espanyol els ha recomanat. Edu, que tingueu molta sort. El proper concert, perquè la gent us vulgui veure, on us pot trobar?
Moltes gràcies. Mira, doncs ara justament aquest dissabte, 9 de maig, toquem a la sala Blout a Barcelona, al poble espanyol.
Mira, doncs escolta, la gent de Barcelona us podrà venir a veure amb facilitat.
Sí.
Que tingueu molta sort. Moltes gràcies.
Perfecte. Moltes gràcies.
Ara venim.
Adéu.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Abans de saber què farem avui, el que no surti, resolem un dubte, perquè he fet una frase feta en castellà, no dar puntada sin hilo, Tenim resposta ja de, sí, del nostre departament.
Del Departament d'Assessorament Lingüístic. No fa res perquè sí, no fa res si no en pot treure profit.
Això és una puta merda, a veure. No,
clar, ara els he dit, però no tenim cap expressió no equivalent en català allò més potent. I...
És que
però
la d'art puntada... Significa...
Quina era la castellana? És que no l'he dit.
És que la d'art puntada sin hilo. Què vol dir?
Que no fas res perquè sí, que tot té un objectiu. Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. Tot el que fa està pensat.
Correcte.
El que no surti no da puntada sin hilo.
Mentida.
Sí? Hi ha molta puntada sense fil?
Doncs Roger, encara no he pillat
jo. Encara no l'entenc jo.
Com que
no
ho vaig entendre? És com aquella gràcia de la cançó de Manel de fer veure que pensa que sap molt bé el que fa, no? Nosaltres no sabem, no sabem el que fem.
Res és casual, tot està pensat, saps?
En el nostre cas és que no pensem res del que diem.
No és estratègia tot?
No, què va?
No, tant de bo, tant de bo.
Jo crec que el que no surti precisament és el contrari, a no dar punta de
sinó. Exactament.
Jo sempre que dic alguna cosa em sorprenc tant com vosaltres, ja ho sabeu. És que també estic flipant del que dic, o sigui...
I avui amb què ens sorprendreu?
Avui no sé si arribarem al final, perquè
no,
ja
s'ha dit
molta cosa.
No,
és que no.
Ah, sí?
Ja ens encallarem amb la travessa VIP.
Hem de felicitar una persona i ens fa molta il·lusió fer-ho, sí.
Una persona... És molt important quan un ex-nòvio fa anys.
Sí, jo me'n sento molt ex, de
avui?
Fet.
Avui? Sí, avui. Sí. En fa 25.
Ah! Quin noi alt. Sí.
Un noi alt,
molt àgil.
Juga de bàsquet?
No.
Un ex-nòvio, Francesc.
Esportista d'elit.
Jo no sabia que era ex.
Home, sempre si ara ja fa molt que ell em va deixar, Marta.
I això que la trobada prometia.
I a mi també em va deixar.
És avui?
Sí, sí.
És avui. Mira que avui podia estar de rua, i no ho està. Descobrirem qui és a les 6. Ja us ho podeu imaginar. Avui ho deixem aquí. Basses, moltes gràcies.
A tu.
A les 6 que no surti,
Que així sigui.